Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Dijous intens als carrers amb mobilitzacions de diferents sectors a Catalunya. Bona tarda, us parla Rafa Sanauja, i és que a la vaga de metges, en el quart dels 5 dies convocats, s'hi ha sumat una vaga de tot l'ensenyament públic, també a les universitats, per segon dia consecutiu, i una aturada de 2 hores a l'administració convocada per la Intersindical Alternativa de Catalunya. Tots plegats han fet sentir la seva veu en una manifestació conjunta a Barcelona, que ha acabat a les portes del Parlament de Catalunya amb el lema «Per uns pressupostos socials revertim les retallades». Hi han participat 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han sortit cap a 1:15 des de la plaça Universitat. A les portes de la Cambra Catalana s'ha fet un cordó de seguretat per evitar que els manifestants arribin a la porta, com va passar aquest dimecres, amb metges i bombers, amb alguns moments de tensió. Pel que fa a l'ensenyament públic, la mobilització ha anat des de les escoles bressols fins a les universitats, que fan el segon dia de vaga consecutiu. Si bé la reivindicació a les universitats és per rebaixar un 30% les taxes universitàries i equiparar els preus de màsters i graus, a primària i a secundària reclamen restablir l'horari lectiu d'abans de les retallades, incrementar el nombre de docents o recuperar el poder adquisitiu d'abans de la crisi, entre altres demandes. El Departament de Treball ha decretat serveis mínims a cada centre. Les mobilitzacions s'han repetit també a Girona, Tarragona, Lleida i Girona. El Sindicat de Metges, per la seva banda, i l'Institut Català de la Salut no ha aconseguit tancar un acord que permeti desconvocar les 2 jornades de vaga d'aquest dijous i divendres. La proposta de Salut és d'una inversió de 100 milions d'euros per contractar 200 metges més, recuperar els complements per objectius i millorar la qualitat del treball, i el pla d'urgències no han servit per aixecar la protesta. Es continuarà negociant i Metges de Catalunya han convocat noves concentracions. El president Quim Torra, per la seva banda, juntament amb el president Pere Aragonès i alguns consellers, han estat intentant arribar a acords que permetin desbloquejar la situació. També us informem que la Direcció General de Trànsit prepara un reial decret que inclourà la prohibició que els patinets elèctrics puguin circular per la vorera. També establirà una velocitat màxima per a aquests vehicles, 25 km per hora. La intenció és que s'aprovi l'any que ve en consonància amb la regulació que s'està implantant a tota Europa per tornar a catalogar aquest tipus de vehicles. I us recordem que demà divendres a les 3 de la tarda al monestir Sant Domènec de Sant Cugat del Vallès tindrà lloc un rosari bíblic en context de pregària vocacional, un acte inserit en la tercera setmana de la Bíblia. I fins aquí l'actualitat, us deixem ara amb el programa Plusvàlua amb Quim Esteban.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'Hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. En tan sols unes hores començarà el gran recapte d'aquest any, que és l'edició número 10. Serà aquest divendres i també aquest dissabte arreu de Catalunya. Parlarem de novetats del gran recapte que en té i també de crides que fan des de l'organització. Ho farem amb el Lluís Fatjó Viles, que és el director del Banc dels Aliments de Barcelona. A la tertúlia comptarem amb l'Anna Plans, presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el Miquel Vilades Pujol, enginyer d'Acció Social contra l'Atur, també d'aquesta organització, i amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Comença el Plusvàlua a través de Ràdio Estel, un programa que els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb l'ajuda de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, en cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Com sempre, agrair la tasca del Jordi Carretero des dels controls tècnics i a la producció, la Mireia del Pozo. Lluís Fatjó Viles, molt bon vespre i benvingut al Plusvàlua.
Bon vespre.
Demà comença el gran recapte, edició número 10. 10 anys ja d'aquest acte que s'ha convertit en tota una tradició per a aquestes dates a Catalunya, no?
Sí, és un acte, la veritat és que espectacular, en el sentit de que realment hi ha una participació ciutadana que transcendeix en molt, fins i tot, et diria, la capacitat organitzativa nostra. Nosaltres posem la base, però al final és la ciutadania que explota i organitza el gran recapte i dona aquest resultat tan espectacular.
Com valoren aquests 10 anys de gran recapte? Després farem una anàlisi també de com ha anat i com ha anat evolucionant, però per començar ja s'han arribat a la primera dècada de vida de l'esdeveniment.
Bé, a veure, la primera és l'evolució del gran recapte. El gran recapte ha anat evolucionant d'una forma espectacular, dic. Els darrers anys hem arribat pràcticament a unes quantitats de captació d'aliments que són espectaculars i que no, ja no ambicionem gaire més, perquè ja, en definitiva, pensem que el gran recapte ha arribat pràcticament al que pot arribar, no? Nosaltres, en aquest sentit, doncs, un agraïment espectacular cap a la ciutadania, que continua sent solidària, i sobretot perquè, en definitiva, vol dir que entén el que estem fent. I el que estem fent, jo ho vull deixar ben clar, és que nosaltres estem fent una petita contribució, en definitiva. És a dir, ens trobem amb un fenomen que és la pobresa. I aquesta pobresa és tan forta i tan dura que, d'alguna manera, doncs, encara, jo diria encara, al segle XXI, a l'any que estem, al país en què estem vivint, encara es fa necessari repartir aliments. I això ho dic amb pena, perquè em penso que no hauria de ser així. Aleshores, que la ciutadania entenc que hi ha un grau de pobresa espectacular, que, a més, per donar una dada, per exemple, nosaltres estem fent arribar aliments a 200.000 persones.
200.000 persones.
200.000 persones, que són persones que els serveis socials, no pas nosaltres, perquè nosaltres no distribuïm directament, no ho distribueixen les entitats. Els serveis socials han avaluat aquestes persones han avaluat les seves necessitats i han decidit derivar-los cap a entitats que reparteixen aliments. Per tant, doncs, ells saben les necessitats que tenen i l'alimentació és una de les necessitats que tenen. És evident que en tenen altres, com pagar el lloguer, com pagar l'energia que consumeixen, com pagar doncs, les despeses sanitàries que no estiguin cobertes, les dependències que moltes vegades hi ha, etcètera, etcètera. Per tant, són moltes. L'alimentació és una part d'elles. Evidentment que l'alimentació és bàsica, l'alimentació té transcendència a futur, vull dir, una mala alimentació comportarà després molts problemes de sanitat, de salut. Per tant, és un element bàsic. I per nosaltres el que fem és, entenem, és una contribució com a banc, no?
Mm-hmm. Són moltes persones i moltes d'elles són treballadors pobres, segurament, gent que té feina.
Bueno, això t'ho diré més, eh? Com que a mi m'agrada la sociologia, doncs t'ho diré més exacte. És a dir, l'Institut Nacional d'Estadística diu que el 14% de la població activa està en situació de pobresa.
14% de la gent que treballa, eh?
De la gent que treballa. Això què vol dir? Entenem les xifres.
És pràcticament, bueno, més 14 de cada 100. És molta gent.
És molta gent. I això què vol dir? Doncs vol dir contractes precaris i que no es treballa al llarg de tot el mes, d'una forma continuada. Per tant, aquí es trobem en el fenomen de persones que estan en capacitat laboral, que treballen i que tenen voluntat de treballar perquè ho fan.
I que ho estan fent.
I que, en canvi, doncs per les seves condicions de treball, perquè només poden fer unes hores al mes, estan aconseguint uns ingressos inferiors que són catalogats de pobresa. I aquest és un fenomen relativament nou. Uh-huh. És un fenomen que afecta sobretot a la gent jove. I aquest és el treballador pobre, que repeteixo. No és el que trobem pel carrer, doncs, que no té llar, sense llar, etcètera, etcètera, que no té cap recurs, etcètera, etcètera, que és una altra forma de pobresa. Però aquesta que et dic és molt nova i és realment impactant, no? Que el 14% de la població activa ho diu l'Institut Nacional d'Estadística. No, poca broma, ho diuen ells.
Sí. Una dada preocupant i gràcies al Gran Recapte, demà i el dissabte es podrà recaudar molt aliment que després servirà per aquest tipus de persones i també per la gent que realment doncs, viu dins una gran pobresa. Hi ha novetats aquest any, ho dèiem. M'ho dic perquè demà quan vagin als supermercats es trobaran persones que agafaran aliments ja no donant una bossa de plàstic. No? Aquí hi ha un canvi.
Aquí hi ha un canvi important, perquè, en definitiva, a veure, el Banc d'Aliments té dos grans objectius. Un és la solidaritat, front a la pobresa alimentària, fonamentalment, i l'altre és la sostenibilitat. Nosaltres recuperem al llarg de tot l'any la tasca més important que fem i la quantitat més important d'aliments que recuperem és recuperat del malbaratament. De productes que anirien destinats a un destí que no seria el consum humà, el que estaven concebuts, i molt probablement no haurien sigut destruïts. Per tant, nosaltres tenim un efecte important a la tasca que fem en evitar doncs, l'impacte ambiental de la destrucció d'aliments, que és important, que els aliments, no creieu, no, tenen una conseqüència ambiental important, la seva destrucció. Doncs, clar, per nosaltres fer servir bosses de plàstic, que realment té és un cost molt mínim, que per tant l'esforç que nosaltres fèiem doncs era important, però no espectacular. En fi, pensat que no es podia sostenir més, donar bosses de plàstic, que la gent ens les tornés, que després en recuperava una gran quantitat, Però i hem volgut introduir un element nou, que és una bossa de tèxtil, d'estil sense teixir, exactament, que clar, és reutilitzable 100%. És a dir, nosaltres pensem fer molts usos. Per tant, la ciutadania, que els hi donarem aquesta bossa, els hi reclamarem que ens la donguin plena, i si no poden o no volen en aquest moment, doncs que ens tornin la bossa, perquè aquesta bossa tindrà molts usos. Hem de fet una edició molt més limitada, però és una bossa que ha de servir moltes vegades aquesta campanya i la propera. Ho hem pogut fer perquè hem rebut una subvenció, perquè el banc, si no, no hagués pogut fer aquesta despesa. Hem rebut una fundació de la, una financiació de la Fundació Endesa, que ens ha permès doncs, fer cobrir la despesa tan important que suposava això.
Més novetats d'aquest any, s'incrementen bastant els espais habilitats per recollir aliments. Passaran dels 1.968 als 2.800.
No, això ho hem d'aclarir una miqueta més, que hi ha un ball de xifres. La xifra que t'estava referint és la província de Barcelona i després parles de Catalunya. No, si ens referim a Catalunya, estarem una mica, un palet, molt poc, ens preocupa poc, per sota del que era l'any passat, que va ser espectacular. L'any passat vam cobrir tots els rècords. Vam arribar als 2.800 i tant, i aquest any arribarem als 2.700. O sigui que també és molt poca la diferència que hi ha, per tant, però nosaltres estem satisfets ja.
I l'altra novetat, que espero aquí no sigui erroni, és que començaran una recaudació, ja han començat, millor dit, una recaudació online.
Sí,
a part de donar aliments, podem contribuir econòmicament amb diners a través d'internet ja des del dia 15 de novembre fins al 15 de desembre, un mes sencer.
Sí. A la web del Gran Recapte Online, que directament es pot fer una donació. I aquesta té dos objectius, dos finalitats. La primera és donar un espai, diguem-ne, de possibilitat de recollir aliments i de fer una donació a tot un públic juvenil, fonamentalment, que practica doncs, com formes de compra doncs, que més de tipus digital i que no s'acosten als punts de recollida. Per tant, és un públic diferent. Però també sabem que moltes vegades la gran recollida, que acaba el divendres i dissabte, és un temps relativament limitat, no tothom té la possibilitat d'anar-hi, i per tant té, té una alternativa diferent, que seria doncs, fer una donació a través d'aquesta plataforma online, que existeix al mateix banc, o que altres cadenes alimentàries o plataformes digitals que s'han unit a aquesta recapta, doncs directament també ho estimulen. I això està obert des del dia 15 de novembre fins al 15 de desembre. Per tant, hi ha un marge molt més important, és a dir, que totes aquelles persones que el dissabte i diumenge no tinguin possibilitat de... Perdó, divendres i dissabte no tinguin possibilitat de fer una donació, doncs tenen aquesta alternativa.
Jo tinc aquí una notícia del diari El Mundo del passat 28 de novembre, d'ahir, que deia que necessiten 4.500 voluntaris encara per a poder gestionar el gran recapte d'aquest any. Dedueixo que deu ser també per classificar els aliments després un cop s'ha fet la recollida.
Bé, els 4.500 eren com que ho van publicar ahir, però tant era abans d'ahir.
Ja s'han aconseguit uns quants.
Exacte, gràcies a que això va en cascada i la gent, malauradament, perquè ens farà molt malament, ho haig de dir, s'apunta a última hora, doncs es va cobrint. Ara, en aquest moment, doncs, et diria que pràcticament nosaltres ja contem que els principals punts de recollida, que són els que volíem cobrir, que són aquests 2.700 que et deia abans, doncs pràcticament els tenim coberts. Evidentment aniríem una mica millor, sobretot en alguns punts, i ho vull dir aquí per si ens escolten.
I tant que sí, aprofitarem aquestes darreres hores perquè els oients també...
Perquè encara falta una empenta. Faltaria una empenta a Sant Andreu, faltaria una empenta a Casc Antic, a Nou Barris, al Baix Llobregat i al Tarragona. Serien les empentes que aniria
bé. Recordem Sant Andreu, Casc Antic, Tarragona i Nou Barris.
Nou Barris i Baix Llobregat.
I al Baix Llobregat. Des d'aquí, si vostès viuen en aquesta zona, que sàpiguen que demà i el dissabte poden donar un cop de mà al gran recapte del Banc dels Aliments. I és que en només dos dies recauden el 25% dels aliments que obtenen durant tot un any.
Bé, és el que nosaltres el Gran Recapte ens serveix per cobrir aquests tres mesos amb els aliments bàsics. Per tant, nosaltres aquí, el producte que nosaltres ja pensa que nosaltres el comencem a distribuir el dilluns mateix. És a dir, tot el que es recollirà i es tancarà el dissabte, el dissabte ja comencem a classificar-ho, de manera que el dilluns hi ha productes que són molt peribles i que, tot i que nosaltres demanem productes de llarga durada, doncs ens arriba productes que són amb un període, diguem-ne, que tenim un període molt curt per poder-lo distribuir, doncs el mateix dilluns ja començaran a sortir immediatament. I ens permet cobrir un percentatge, no, no el 100%, de productes que nosaltres considerem bàsics aquests 3 mesos. Això és l'estratègia que tenim perquè el banc, per això li diem banc, perquè el banc el que fa és una tasca de regulació. És a dir, nosaltres el que necessitem és anar entregant regularment a lo llarg de tot l'any la quantitat de producte que som capaços d'aconseguir. De manera que no passi que, per exemple, ara que tindríem el gran recapte, el distribuiríem tot de cop i després tindríem 2 mesos que no en tindríem, sinó que el que fem és precisament regular que tot, al llarg de tot l'any doncs puguem anar entregant els productes bàsics, com a mínim, amb les quantitats que entreguem més o menys semblants, més a més.
Estem parlant de la desena edició del gran recapte del Banc dels Aliments. 10 anys en què la societat també ha canviat molt. Van començar pràcticament a l'inici de la crisi econòmica, quan començava la crisi, i l'han, doncs, podem dir que ha passat aquesta crisi econòmica, però encara calen diners i calen aliments. Perquè la crisi, diguéssim, s'ha acabat, però no arriba a tothom.
No, aquest és el drama. És a dir, nosaltres en aquest moment el que estem és distribuint aliments al doble de persones que el 2008.
És el doble.
Més del doble, una mica més del doble. Per tant, diguem-ne, aquesta sensació de que la crisi doncs, ja està a les acaballes, etcètera, etcètera, amb alguns sectors de l'economia és evident que és així, però, en canvi, la bossa cronificada de pobresa que tenim està, diguem-ne, en una situació molt precària. Tant és així que el que hem de dir és una altra dada que també és objectiva i que no, també està ben estadísticament ben analitzada. Els pobres d'avui són més pobres que els pobres de fa uns anys. És a dir, la gent que hi ha en aquest moment que pateix pobresa, la manca de recursos que tenen és molt més important que els darrers anys, que és un fenomen paral·lel al que moltes vegades haureu sentit al contrari. És a dir, que en aquest moment hi ha més rics, i són més rics, doncs això té una altra cara de la moneda, que els pobres són més pobres. És a dir, la manca de recursos dels pobres actualment és inferior a la de, jo et diria, de fa 2 o 3 anys. Ja no cal que ens n'anem a 10 anys enrere. Vull dir que cada 2 o 3 anys...
I la classe mitjana també és més pobra, ara. O hi ha més persones de classe mitja-baixa que abans que potser hi havia un gruix més gran de mitja-mitja, no?
Això ja ens n'anem a una qüestió més sociològica. Com que m'agrada, doncs et contesto, doncs sí. És a dir, el que estem veient és que l'economia el que està fent és cada vegada estirant més la societat cap als extrems. I, per tant, doncs, el que us deia abans, és a dir, els rics són més rics i, per tant, acumulen més recursos i els pobres són més pobres i tenen menys i disposen de menys pobres. I, per tant, tot el sector del mig doncs és com un xicle que es va estirant i va cap un costat o cap a l'altre. Per tant, la classe mitja ha patit i això és el que estem veient socialment, tota aquesta reacció i tota aquesta intolerància que en aquest moment hi ha, doncs respon una mica a aquest fenomen. Però potser ens apartem una mica.
2.800 espais habilitats demà i dissabte per al gran recapte. I per acabar l'entrevista m'agradaria que ens digués què és el que més necessiten. És a dir, demà quan anem al supermercat, què és el que hem de comprar? Perquè potser sobren... Bueno, mai sobra res, per desgràcia, però potser em fa falta algun tipus de producte en concret més que d'altres. Quan entrem al super i sortim, què és el que més necessitarien vostès?
Sí, nosaltres els aliments que nosaltres sempre reclamem, que són els més importants i els que tenen una facilitat de manipulació més important amb un gran recapte, que són en primer lloc la llet, que és el nutrient de molt important, de qualsevol tipus de llet, l'oli, és l'altre un element essencial a la nostra cuina, i tot el que són les conserves, que tenen una llarga duració i que permeten doncs, enriquir la dieta. Em refereixo a les conserves de carn, a les conserves de peix, les sardines, les tonyines, etcètera, etcètera, però també les conserves vegetals, siguin de verdures o siguin de llegums. I que tots aquest tipus de productes doncs, són d'elements bàsics, de rics en nutrients i que tenen una logística adequada per poder repartir en aquesta regularitat que abans deia.
Lluís, si li sembla, donem pas als contertulians, que també voldran intervenir en el plusvalor d'avui.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Saludem a l'Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors a Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvinguda de nou al Plusvàlua.
Gràcies.
També tenim el Miquel Viladas Pujol, enginyer i membre d'Acció Solidària contra l'Atur. Miquel, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvingut també al Plusvàlua. I a la Mercè Blanco, que ella és empresària del sector sanitari. Mercè, molt bon vespre.
Bona nit.
Bona nit. Si estem bona nit. Perquè està molt fosca,
sí,
ara.
Sí, la veritat és que sí. És que, escolta, ja és que estem... que sembla a les 12 de la nit.
Perquè com aquest programa, com a fer-ho tot l'any, quan és horari d'estiu, no sabem si dir bona tarda o dir bona nit, però ara no, ara soc, és bona nit segur, eh?
Jo soc de la palmera i el cocotero, tu a mi dóna mal estiu.
Però estem a l'hivern, pràcticament a l'hivern, estem a finals de la tardor. Primera pregunta que us vull formular és una valoració sobre el que ens explicava en Lluís, aquesta pobresa extrema que n'hi ha avui en dia a la societat, que en determinats àmbits es nota molt i que ells contribueixen a ajudar a través dels aliments que, recordem, demà i dissabte recolliran en el Gran Recapte.
M'agrada molt. M'agrada molt sentir-lo, perquè, a més, jo avui, i suposo que totes nosaltres hem viscut tot això, perquè col·laborem. I recordo, ara, i m'agradaria remarcar, que jo a l'Alt Empordà, que sempre hi col·laboro, i, a més, vam estar un temps amb la nostra productora, que ella es dedicava a l'Àgora, i que anàvem al Corte Inglés, ja que dir-ho, anàvem al Corte Inglés, i llavors es recaptava moltíssim, i ella ens distribuïa els llocs. Dit això, l'únic que vull remarcar és una cosa, que jo m'he donat compte últimament que quan amb els llocs petits que en són, per exemple, menys de 20.000 habitants, tens un tu a tu, que a més es coneixes, i et diuen, hi ha persona que et diu, no vull col·laborar perquè jo veig persones que reben aquest menjar i que no crec que sigui just, perquè n'hi ha altres que no ho reben. I no ho reben segons... igual estic equivocada, però reben perquè, per exemple, el sol fet del protocol de que vostè té una vivenda, tenir una vivenda, propietari d'un pis, no vol dir que no tinguis problemes econòmics. Igualment, igual està pagant el lloguer. És que el protocol, me sembla que també ha de canviar una mica. Jo no sé si el Gran Recapte té aquesta força, o és que són l'assistenta social. Llavors, una altra pregunta. Estem al PIB, aquest voluntariat? Estem inclosos amb el PIB? I una altra pregunta més.
Vinga, preguntes, vostès, no deixes a la
vostès,
resta parlar.
Només una cosa,
només
vull dir, el lloguer que vostès paguen del local és gratis? Tenen desgrava?
A veure, per parts, comencem pel principi, si vols contestar, Lluís, i després donem pas també la resta, perquè no ens liarem amb tants temes.
A veure, m'hauràs d'anar fent memòria, perquè jo en tinc poca. A veure, comencem per la primera, que em sembla molt, molt interessant. Els aliments... O sigui, el que hi ha a Catalunya vam acordar, és anterior a mi, per tant, un model de distribució d'aliments que es va acordar amb entre, diguem-ne, les institucions públiques i les entitats sense ànim de lucre que ens dediquem a tasques, diguem-ne, d'ajuda a tot aquest col·lectiu. Aquí... això va tenir tota una evolució, però una mica es va arribar a un model en el que es va considerar que era la responsabilitat, i és responsabilitat, ho afirmo en aquest sentit, dels serveis socials decidir qui són les necessitats d'aquestes persones. I això ho han de fer a través d'un informe d'avaluació social. I amb aquest informe avaluen, diguem, les necessitats d'aquesta persona. que evidentment pots parlar de que el protocol que hi hagi, etcètera, etcètera, que pot ser més o menys acurat, poden, millor a vegades alguna cosa pot ser errònia, etcètera, etcètera, però com a model a mi em sembla perfecte, perquè d'alguna manera doncs, són ells els responsables de decidir quines necessitats tenen. I aleshores aquí han de, en funció de la família, doncs diuen, mira, aquestes persones el que necessiten és una ajuda per pagar el lloguer. Per tant, intentarem fer això. Necessiten doncs, qüestions de sanitat, intentarem fer l'altre. I tot allò que els serveis socials no poden fer, ho deriven entitats, diuen, mira, aquests et podran ajudar amb la part que puguin. I aquest és el model que hi ha. I aleshores, la gent que es considera que tenen necessitat per cobrir les seves despeses amb alimentació, es deriven a les entitats que els ajuden amb els aliments que reben. I nosaltres al Banc d'Aliments el que fem és un majorista. Nosaltres som uns majoristes d'alimentació. Entreguem els aliments a aquestes entitats en funció de les persones derivades. Tot això, dius, és una mica burocràtic. Sí, però, a veure, les burocràcies tenen les seves parts bones i les seves parts dolentes. La primera, la part bona, quina és? Doncs que hi ha un control i un seguiment de la valoració de les persones. És a dir, les persones que reben ajuda, hi ha d'haver un seguiment. I aquesta és la responsabilitat dels informes socials i de les avaluadores i, per tant, dels treballadors socials de fer un seguiment. I aquests seguiments moltes vegades són temporals o són permanents, depèn de les condicions de la persona. Per tant, això és important que hi hagi aquest seguiment i que, per tant, això evita també picaresca, evita doncs, que la persona se'n vagi d'un lloc a l'altre i rebi una més que l'altra, perquè la idea és que tothom rebi la mateixa ajuda. Evita molts problemes, que s'han viscut molt malament moltes vegades i, a més, a vegades desperten reaccions de la ciutadania molt negatives. Que a vegades algú llenci aliments, jo diria que és anecdòtic, però que sí, accepto que a vegades passa. Però també passa per un altre problema, perquè el problema més important que tenim és que les entitats que estan repartint aliments tenen unes condicions molt precàries, és a dir, tenen molt pocs recursos. Llavors fan el que poden, ho fan amb molta voluntat, però moltes vegades amb poca professionalitat i sobretot amb molta manca de recursos i de mitjans. Quan es fa amb les coses d'aquesta manera, doncs, per exemple, doncs, hi ha moltes entitats que reparteixen lots d'aliments, i tu pots rebre un lot d'aliment, i escolta, hi ha persones que un determinat aliment no li agrada, o fins i tot que poden tenir problemes de...
Al·lèrgies,
o poden tenir problemes de religió que els hi faci doncs, que aquest aliment consideri que no sigui adequat. No passa quan s'entrega l'aliment que les persones volen. El dret a decidir l'alimentació que les persones tenen.
Aquests supermercats, no?
I això, per exemple, aquí tenim, a Barcelona ciutat, tenim el model dels Dises, o els CPAs a Girona, etcètera, etcètera, que el model és de muntar com un supermercat i la gent té uns punts i escolleix el producte que necessita. Home, quan tu amb una persona li s'emporta els aliments que necessita, és molt diferent que quan a una persona li dones el que tu tens. I, per tant, aquestes reaccions, doncs, que la gent s'indigna, amb raó, però tenen unes explicacions i crec que el que he dit deixava clar. Em semblava un punt molt important.
Ja fem més preguntes, però si us sembla, les guardem perquè...
Sí,
si no,
m'he menjat molta estona.
L'Anna i el Miquel també volen intervenir i jo més vull treure un tema d'actualitat aquesta setmana que per obligació l'hem de treure. Anna, no sé què n'opines.
Sí, sí. Per cert, tinc unes quantes frases per la meva col·lecció de frases lapidàries, m'ha encantat.
Anem a recordar.
M'ha agradat moltíssim el que has dit, que ens trobem en un fenomen de pobresa forta i dura al segle XXI, i et feies la pregunta i deies, encara es fa necessari el repartiment d'aliments? També has parlat, no, des del teu punt de vista sociològic, que m'interessa també moltíssim, de que l'economia estira la societat cap als dos extrems. I això ens porta, doncs, és a dir, que d'una banda ens trobem que hem de repartir aliments i de l'altra veiem doncs, que hi ha doncs, un malbaratament, que és el que jo portava avui una miqueta doncs, llegint en premsa i que m'havia mirat. I és curiós perquè el Ministeri d'Agricultura i Pesca diu que hi ha 1.325,9 milions de quilos d'aliments
que
s'han malbaratat, no? Clar, realment és una contradicció, és una paradoxa.
I molts d'aquests aliments, a més, es malbaraten quan es produeixen i quan es distribueixen.
Clar, i és curiós perquè jo he vist que a Balears sembla que s'ha intentat regular el tema fent un codi de bones pràctiques, mm-hmm. doncs molt transversal, on es té en compte no només els supermercats, sinó l'hostaleria, menjadors, escoles i hospitals, el sector productiu, etcètera, no? I a través de campanyes de sensibilització. Què en penses, no?, de tot plegat? Perquè realment, una miqueta, quan tu parlaves, no?, que hi ha aquesta societat tan polaritzada, és curiós que estem fent tot aquest tema doncs, de recollida d'aliments i, d'altra banda, hi ha aquest malbaratament tan punyent i que realment doncs, que potser s'hauria de regular, no? Mm-hmm.
Però el Banc d'Aliments neix per això. És a dir, neix sobre aquesta gran contradicció que atenta a la moral, a l'ètica, diguem-ne, a la persona, que és la constatació del fet de que per un costat es llencen aliments i per l'altre hi ha gent que els necessita. I aquest és el concepte i el model que va fer que neixessin els bancs d'aliments. El Banc d'Aliment, per tant, nosaltres, a l'eix fonamental, que us deia, un dels principis bàsics és la sostenibilitat i en aquest cas, contribuint contra el malbaratament alimentari. La FAO diu que un de cada tres aliments acaba destruït. I dels que es produeixen, un de cada tres acaba destruït. També hem de dir que es destrueix producte apte per a l'alimentació humana.
Sí.
Estic parlant d'aquest producte, perquè correcte. Una cosa s'ha podrit, és una altra cosa.
És diferent, sí.
L'altra cosa és que l'hàgim deixat podrir, que aquest és l'altre problema del malbaratament. Es produeix a tot al llarg de la cadena, com deies tu. És a dir, es produeix en l'agricultura de coses que no s'agafen, d'excedents que es produeixen. I de cicles naturals, que també quan hi ha la màxima producció doncs moltes vegades no s'arriba a consumir. Es produeix a la fabricació, es produeix a la distribució, però també, i vull assenyalar, el lloc més important on es produeix és a casa nostra.
Correcte.
A casa nostra. És aquell lloc, allò que tenim arraconat a la nevera que un dia descobrim que se'ns ha fet malbé. És allò que nosaltres, aquell pa sec que no volem que no l'hem consumit i que el llancem. És a dir, el màxim destrucció d'aliments passa per una acció de responsabilitat.
Hauríem de pensar quan anem al súper què comprem.
Aquesta és bàsica.
Que a vegades comprem, i fins i tot els supermercats ens inciten a comprar coses que potser després...
Clar, a Balears ho van prohibir, no? Per exemple, el 2x1, una de les coses. O, per exemple, que aliments que estiguin doncs, caducats però que encara es puguin menjar, doncs que tinguin un preu més reduït, també, no? I el 2x1, per exemple, també...
Si estan caducats, no. Si estan a prop de la data, sí. Però aquí és molt important distingir dues coses.
Digues.
Una és la data de caducitat dels aliments, que hi ha uns quants aliments que en tenen, però la majoria són de consum preferent.
La preferent, correcte.
I consum preferent, què vol dir? Doncs mira, t'ho posarem un exemple molt gràfic. La fruita, per tu, no, que segurament serà diferent que per ell, uh-huh. el teu punt de consum preferent és un grau de maduresa que per tu és el que t'agrada. Que per l'altre pot ser diferent. I quin és més bo? Pues és per mi aquest i per l'altre l'altre. Per tant, quan un producte posa consum preferent, no vol dir que sigui l'òptim de cada una de les persones. Per tant, un producte de consum preferent es pot té una vida bastant més llarga. La llei prohibeix comercialitzar i vendre productes
caducats,
que hagin passat d'aquesta data.
Uh-huh.
Però hi ha productes que no estan caducats,
uh-huh.
simplement, que no és el dia del consum preferent, però és tan bo com el dia següent, com moltes vegades una setmana. Un iogurt, per exemple, una setmana més tard, és perfectament bo.
Miquel.
Bueno, aviam, aquí ja s'han dit moltes coses. A mi m'agradaria, del que s'ha dit, destacar. Primer, el que ha dit el Lluís Fatxó, que el Banc dels Aliments és un majorista. O sigui, no tenen ells l'ambició de distribuir al consumidor final, per dir-ho d'alguna manera. Això és treballar en xarxa, i a mi em sembla, des del punt de vista del que és el tercer sector, que a fi de cap és on està situat el Banc dels Aliments, crec que és un exemple, anem a dir, de manera de funcionar. Més eficient i més eficaç. Eficient vol dir que amb menys recursos es pot fer la feina. I eficaç vol dir doncs, que es aconsegueix l'objectiu que es busca. Una altra cosa és, ell ha parlat també de la desigualtat. Cada vegada la societat es polaritza entre els més rics i els més pobres. El Banc de l'Aliment és un... compensador, en part, evidentment limitat, perquè respecte a la societat tots són petits, però ajuda, en part, anem a dir, a compensar aquesta desigualtat, ajudant els que, per raons que sigui, doncs no poden accedir al tema dels aliments. El tercer tema és el que has tret tu, el malbaratar. O sigui, el problema que tenim és que no hi ha manca d'aliments. Aliments hi ha de sobre, anem a dir, no? El problema és que no tothom té accés a això, anem a dir. I és també una conseqüència més d'aquesta desigualtat punyent que hi ha a la societat. I el Banc dels Aliments contribueix, en part, anem a dir, a pal·liar part d'aquesta desigualtat. Un altre tema és que el Banc dels Aliments funciona tot l'any.
Mm-hmm. O sigui, sí, que no només és ara el gran recapte, que a vegades és quan ens fixem, però...
Focalitzem el gran recapte, però la manca que tenen determinada part de la població, ell ha parlat de 200.000 persones, i suposo que refereix a Catalunya. Ah. 200.000 persones que
necessiten... De 100 milions, que som, aproximadament.
Sí, necessiten de manera permanent ser ajudats...
Menjar.
Pel tema del menjar, anem a dir. Menjar que no manca, que no falta. El que passa que no els hi arriba. Uh-huh. I això passa per Nadal, però passa al març i al juliol, anem a dir. No? Uh-huh. I el Banc dels Aliments permanentment està actuant en aquest sentit. No? Bueno, jo volia destacar aquests característiques que el Lluís ha assenyalat.
La Mercè em demana la paraula, però abans no sé si el Lluís vol afegir alguna cosa del que ens deia...
Bueno, del que dius, doncs, és evident. És a dir, nosaltres, a Gran Recapte, tot el que hem dit, doncs, és una petita quantitat de tot el que distribuïm. Pensa que a la província de Barcelona nosaltres ja fem 17 milions de quilos.
I 17 estem parlant milions de quilos.
Que del Gran Recapte en recollirem... L'any passat vam recollir 4.600.000 a tot Catalunya. Tot Catalunya, abans deia província de Barcelona. Per tant, ja veieu que al llarg de tot l'any és molt important. Tendim a oblidar que el Banc d'Aliments treballa tot l'any. Eh?
Mm-hmm. Mercè.
Jo el que vull visualitzar és que som un país de gran voluntariat, però de gran voluntariat. Això no es recapta així com així, fàcilment. I m'imagino que el Gran Recapte va començar com un petit comitè i que d'alguna manera s'ha fet gran, gran, gran. I clar, el de la distribució és així, però...
En només sí, 10 anys, eh?
Sí, però a mi m'agradaria donar-vos un avís de que ja comença a haver gent descontenta. I... això és molt perillós, perquè, clar, llavors aquí és com un dominó. Començant, i aquesta ve aquí a demanar... És que jo m'he trobat, és que no... Escolta, aquesta ve a demanar... Però si aquesta senyora... I tal, no, doncs saps què et dic? Té la bossa? És que... I llavors, a veure, que som un país meravellós. Som hasta pel trasplantament som el número 1. Per donacions de trasplantaments. Llavors, sí que això m'adola l'ànima. És que m'adola l'ànima quan em diuen això. I per això ho he volgut dir-li a la persona que, a més, és la que més en sap.
No, hi ha molta gent que en sap. Jo diria que això és un fenomen que es dona i que jo diria també una altra cosa. És a dir, a mi m'agradaria que el Gran Recapte no es tingués que fer.
Sí.
A mi m'agradaria que la gent no hi haguessin 200.000 persones que estan en aquesta situació. A mi m'agradaria que la gent tingués una renda mínima garantida que li permetés viure amb dignitat. Per tant, nosaltres volem això. Mentre no ho aconseguim, doncs intentem pal·liar aquesta seva situació amb aquest esforç que estem fent. Tot el que més són anècdotes. L'important és que són 200.000 persones, que és un gran col·lectiu. Que hi hagi alguna anècdota entremig, per mi no té importància en el meu punt de vista.
Ens falten 4 minuts per acabar el programa. Si mireu cap a la baixera, veureu que ja ha arribat el Josep Uller, que avui ens ha d'explicar doncs, tota l'activitat del Palau Macaya del mes de desembre. Però aquesta setmana hem tingut moltes vagues. Hem tingut vagues de metges, vagues de professors, vagues de correus, vagues d'estudiants, de bombers. No sé com valoreu aquestes aturades d'aquesta setmana. Atenció primària al principi, es van afegir altres especialistes. Comencem per l'Anna.
Home, realment, si jo ara venia amb el cotxe escoltant i estava escoltant...
Ha de ser breu,
sí, sí, sí. No, realment, doncs, estava escoltant precisament, doncs, parlaré dels metges, no?
Uh-huh.
I que realment en les condicions que estan treballant, doncs, el que estan demanant realment és per millorar el servei, també.
Ells demanen, no demanen millores salarials,
no
sinó... Que el metge pugui atendre-les al dia uns 20 i pico pacients, quan ara fan més de 40.
Clar, clar.
Poden destinar molt pocs minuts al
dia cada
pacient.
I el tema d'infraestructures, també, vull dir que molt interessant, perquè realment estan demanant, doncs, per ells, i també, doncs, amb el, anant molt ràpid, no, amb el tema d'ensenyament, també falten recursos. Estava escoltant amb una professora de l'Hospitalet que realment explicava, doncs, que tenia alumnes autistes i que no es podia atendre, o de vegades inclús quan arriben, doncs, alumnes, doncs, hi ha molts immigrants, doncs, que no tenen suficient recursos, suficient suport, doncs, per poder fer la seva tasca d'ensenyament, doncs, com Déu mana.
Mm-hmm.
Jo crec que alguna cosa està passant. És un toc d'atenció a tot el que està passant. Aquí hi ha alguna cosa que no funciona. I em sembla que hauria que posar fil a l'agulla, eh?
Mm-hmm. Miquel, així m'agrada, molt breu, per poder que tothom pugui entrar a opinar.
No, aquí estem una mica, també amb algo que s'ha dit abans. S'ha acabat la crisi o no s'ha acabat la crisi? Pues si s'ha acabat la crisi, si sembla que s'ha acabat la crisi, per què hi ha manca de recursos en determinades activitats bàsiques, hem de dir, de la societat?
Que estem parlant d'educació, de sanitat...
Estem parlant de coses bàsiques,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Pues, escolta, si s'ha acabat la crisi, ha d'haver recursos per a aquestes activitats.
Mm-hmm. Lluís, acabarem amb vostè. Una opinió genèrica, sé que és un tema molt genèric, perquè hi ha moltes vagues, de moltes coses.
Bueno, jo crec que, en definitiva, es posa en evidència que hi ha hagut moltes restriccions i moltes retallades, i que en aquest moment, doncs, la gent, quan hi havia una crisi econòmica que posava el seu lloc de treball en perill i que tota l'economia estava en perill, doncs, d'alguna manera assumia que no podia exigir més, però com ara dius tu, doncs es veu una mica la llum i diu, bueno, i jo què? I això és el que està passant en aquest moment. Aleshores, aquí hem tingut una mica de tregua, diguem-ne, podem dir-ho així, i ha arribat un esclat de dir, escolta, aquesta situació no s'aguanta, aquí hem de fer alguna cosa.
Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, gràcies. Miquel Vilades Pujol, enginyer d'Acció Solidària, també membre d'Acció Solidària contra l'Atur, moltes gràcies. Mercè Blanco, empresari del sector sanitari, moltes gràcies també.
Moltes gràcies.
I Lluís Fatjó Vilas, director del Banc dels Aliments de Barcelona. Recordem, demà comença el Gran Recapte, demà divendres, dissabte. Què cal comprar, sobretot? Oli?
Oli, llet,
no
t'oblidis de la llet,
de llet,
i conserves, de tot
conserves.
Tipus. Siguin de proteïna animal, siguin de vegetals, siguin de llegums, etcètera, tot això és el més important per nosaltres.
Gran Recapte d'ara, però recordin que el Banc dels Aliments recull aliments durant tot l'any. Si aquest cap de setmana vostès no poden participar, també tenen la plana web per fer aportacions econòmiques de manera online. Des del 15 de novembre, fa uns dies, fins al 15 de desembre. Lluís, moltíssimes gràcies per haver vingut al Plusvàlua. I anem a conèixer què podem fer aquest mes de desembre a través del Palau Macaya. Continua el Plusvàlua a Ràdio Estel. És dijous 29 de novembre, el dissabte que ve ja comencem el mes de desembre, el darrer mes d'aquest 2018, i com fem cada final de mes, saludem el Josep Uller, ell és el director del Palau Macaya. Josep, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Anem a fer un resum i una agenda de tots els actes que tindreu previstos per aquestes properes setmanes. Comencem per un, si et sembla, que reflexionareu sobre la raó i les emocions. A vegades sempre intentem buscar un motiu del que ens passa, no? Buscar una racionalitat, i és que a vegades és molt difícil perquè depèn del cor i no ho entenem, no?
Evidentment. Ben trobats de nou. Fem aquest cicle, és un cicle que en concret hi haurà durant dos dies, el 13 de desembre, eh? Uh-huh. que és un dijous, i el 14, que és un divendres. El que fem és, juntament amb la Fundació Joan Maragall, que van ser una de les entitats que van ser seleccionades per la convocatòria de projectes de reflexió que tenim al Palau Macaya, i ells han presentat un cicle justament que es diu així, és a dir, que es diu Raó i emoció aplicat a la societat, a la política i a l'ensenyament. I ells el que volen proposar-nos és el repte de com... El repte que tenim entre la raó i l'emoció, i com aquestes dues variables, una tan objectiva i l'altra tan subjectiva, a l'hora de prendre decisions o a l'hora d'interpretar o de diagnosticar el que estem veient, la realitat, ens estan influint permanentment. Llavors, això que...
Aquesta lluita, no?, interna...
Sí. Sí, senyor, és com... sí, senyor, està bé això, m'agrada. És aquesta lluita interna. Llavors, ells, per fer-ho, ens han proposat diferents col·loquis amb persones, déu-n'hi-do, ve gent de fora de Catalunya, comencen el dia 13 amb el senyor Simon Colton, que és un professor de l'Universitat de Londres, que dialogarà amb el David Jou, que és d'aquí, és conegut, que és d'aquí, o amb l'Adolf Tubenya. Ells faran un... Des d'un punt de vista més, això de la raó i de l'emoció, des del punt de vista de les ciències cognitives, aterrant-ho més a les ciències cognitives, però després, el mateix dia, a les 6 de la tarda, fem un segon col·loqui amb el senyor Paulo Duarte, que parlarà més de la raó i l'emoció aplicats a l'ensenyament i a la psicologia. Val? L'endemà, dia 14, fan un tercer col·loqui que també ve, conviden la senyora italiana, Elettra Stimili, que dialogarà amb la Marina Subirats i el Josep Ramoneda, que tots els radioescoltadors els coneixen, que faran el mateix, la raó i l'emoció, però aplicat a la vida col·lectiva. És a dir, què passa amb la política a l'hora de prendre decisions i donar-se a la realitat?
Emocions que també són en col·lectiu, no?
Totalment, a la societat. I què passa també a l'economia a l'hora de prendre decisions o interpretar la realitat. I, per últim, tancarem aquesta amb un quart col·loqui, un quart diàleg de raó i emocions aplicades a l'experiència religiosa i espiritual, perquè l'entitat que em convoca és la Fundació Joan Maragall, com sabeu, que ells es dediquen al cristianisme i cultura, i aquí conviden també a un teòleg, que és el Carmine Di Sante, a la Berta Beneses i el Ramon Maria Nogués, que és un catedràtic de l'Autònoma, justament a veure com la raó i l'emoció també amb l'experiència espiritual o religiosa també hi té, també hi impacta. Per tant, com veieu, és un...
Un doble debat, o tres, no? Tres conferències.
Quatre.
Dos al primer dia, dos al segon.
Exacte, dues dijous i dues divendres. Ells, en paral·lel, faran tallers, com alguna vegada us he explicat aquí en aquesta emissora, que són més qualitatius, que són amb menys gent, amb 20-25 persones, per seguir aprofundint, perquè al final de tot aquest projecte hi hauran unes conclusions que tots estem amatents a veure què carai han conclòs. No crec que hi hagin solucions, però com a mínim segur que tindrem noves incògnites que, per tant, per seguir, com tu deies, m'ho expressaves molt bé, aquesta lluita...
Una lluita que jo crec que no ve d'ara, que és algú que... Des de l'inici de la humanitat hem tingut aquesta lluita interna,
i tant,
no?
I tant, totalment.
Però està bé reflexionar. Recordem que el Palau Macai el que fa és això. Fa conferències, fa xerrades amb experts que ens permeten això, escoltar, i a partir d'aquí nosaltres també prendre les nostres pròpies decisions, no? I reflexionar també amb el que ens passa i el que passa al món.
Exacte.
Anem al 13 de desembre.
Llavors, el 13 de desembre, el mateix dia que explicava això, és que, com veureu, en aquestes dues setmanes passen moltes coses. I tothom ho ja ho entendrà. És Nadal.
És Nadal, clar.
I, per tant, és aquell moment que, com diem tots, sembla que el món s'acabi. I tot és per abans d'ahir, no? Doncs el dia 13, també, però en aquest cas és el matí, un agent que és el Centre de Divisió per Computador, que també van guanyar, també van ser seleccionats amb aquesta tercera convocatòria, igual que la Fundació Joan Maragall, ells estan fent un cicle sobre l'intel·ligència artificial, l'ètica i la participació ciutadana. I en concret, el dia 13 ens parlaran sobre la salut connectada, i tindrem a la Débora Gil, tindrem a la professora Begoña Román, a l'Estefan Dun, a la Marta Balestrini, és a dir, gent que ve del món de la universitat, gent com la Marta Balestrini, que és d'aquesta plataforma tan coneguda, que és el Ideas for Change, és a dir, el món acadèmic, el món de les entitats, o el món de l'administració, com el Francesc García, que és el director de l'Agència Catalana de la Salut, on veurem, en aquest cas, com la salut, si la salut la tenim connectada, com podem anar més ràpid a millorar diagnòstics, veure el recorregut de diferents malalties, esperem que no.
Els riscos que poden sortir abans,
no? Els riscos que poden tenir, i que, bueno, té a veure amb els algoritmes, l'intel·ligència artificial. És a dir, com el que parlàvem la setmana passada, doncs el mateix, els algoritmes tornen a aparèixer.
En aquest cas, amb un sentit positiu.
Sí, evidentment, evidentment.
Després... El mateix dia,
una altra entitat, que és la Xarxa de Custòdia del Territori, amb un cicle que jo aquí crec que ja us ho vaig explicar sobre salut i natura. Ells el que fan és un projecte que es diu Més enllà de la retonalització de les ciutats, i per tant el repte que fan és com es pot garantir l'accés equitatiu, és a dir, per tothom igual, als espais verds. Uh-huh. I això ja sabeu que dins de les ciutats, perquè ha sortit, i fins i tot la gent d'aquest think tank que tenim i centre d'investigació que tenim a Barcelona, que és l'IS Global, n'ha publicat, és a dir, sabeu que hi ha barris de diferents ciutats que no tenen massa verd. Uh-huh. I com això influeix a la salut de les persones que viuen en aquell barri, no? Per tant, el que fa, en aquest cas, aquesta entitat, bueno, que és una entitat d'entitat de la xarxa de custòdia del territori, té que veure amb, més enllà més enllà de plantar arbres, més enllà de tornar a convertir en més verd les ciutats, és a dir, molt bé,
fem una valoració global, no?
Clar,
una
però com hi garantim l'accés?
Que tothom pugui accedir.
Exacte, com ho garantim, no? Uh-huh. Això ens passaria. D'aquí hi ha, perquè a més aquells dies està passant a Barcelona un congrés també a nivell internacional d'Ajuntament de Zones Verdes. Ja ens anem a l'altra setmana, que és el 17 de desembre.
La setmana abans de Nadal.
Exacte, que ens estem fent una conferència, un debat més enviat que fem amb el Col·legi d'Arquitectes, on la proposta que ens fan és com la renovació urbana pot millorar la vida de les persones. Uh-huh. I aleshores, és a dir, la idea és com... És a dir, tots aspirem a tenir ciutats més sostenibles, més tecnològiques, més saludables, de cara a la gent que hi vivim, però l'estat actual... Això és l'aspiració, però la diagnosi actual, allò, la interpretació de la realitat, que dèiem abans, els espais públics i privats es troben lluny de satisfer les nostres necessitats, no? I aquí comptarem, no només amb la degana del col·legi, la senyora Assumpció Puig, sinó que vindrà la senyora Zaida Moixí, que és la directora d'urbanisme de Santa Coloma de Gramenet, vindran el director de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, que és el Vicente Guallar, i també vindrà el director de la Iniciativa de Planificació Urbana i Medi Ambient i Salut d'IS Global, que abans us parlava, el senyor que es diu Marc Nieuwenhuizen, espero dir-ho bé el seu cognom, si no m'escolten Marc,
ja
em disculparà. Per si us hi fixeu, és la mateixa cosa que explicava en metodològic, eh? És a dir, algun representant de l'administració pública, un investigador com de l'IS Global, com pot ser el senyor.
De diversos sectors, no?
Exacte.
Per fer...
I el senyor Guallar, que és un senyor privat, és a dir, i que, per tant, com ho veuen ells com a arquitectes privats.
A mi aquest m'agrada molt, el que ve ara.
Que és de l'Escola Europa, no? Sí, que és un cicle que ja us vaig explicar, que sí. Continua, perquè això acabarà el mes de finals de gener. És de l'Escola Europea d'Humanitats, i en concret, i el que anem fent, anem oscil·lant entre, eh? És a dir, el leitmotiv del cicle actual és després del mur, un món en canvi, aplicat, canvia la ciència, canvia la política, canvia la cultura i cap a la societat, val? I aquí, el dia 10 de desembre, fem una conferència amb la senyora Sara Berbel, que és doctora en Psicologia Social i directora de Barcelona Activa, que tots coneixeu, on ella ens planteja, diu, un interrogant que es diu reforma o revolució, i diu...
On estem?
Diu, exacte, on estem? Diu, desafiaments de la igualtat de gènere en fons del neoliberalisme, és a dir, tots demanem i tots aspirem a que hi hagi més igualtat de gènere, mm-hmm. És un tema que no parem els mitjans no pareu sí, de tractar-ho, sí, sí. I nosaltres també des del Macaia, però davant del neoliberalisme...
Com combina tot això?
Com es combina? I el dia 18 de desembre, és a dir, la setmana abans de Nadal, el senyor Enzo Traverso, que és un italià que està a Cornell, ens parlarà sobre la política de la memòria en l'era del neoliberalisme. Mm-hmm. Val? Això és l'Escola Europea d'Humanitats.
I ens falta un darrer.
I per últim, ja acabo, que és Club de Roma.
Que és el dilluns que ve.
I el
dia 3.
El dia 3 parlarem amb un projecte que tenim amb la gent de l'Institut Català de Tecnologies Ambientals, de l'Autònoma de Barcelona, sobre ingredients del bosc, aspectes positius i negatius. És a dir, com veieu, el tema del medi ambient i la salut, abans hem parlat de salut, aquí també es parla també un altre cop de salut i medi ambient, segueixen recurrent. I el dia 10 de desembre... Crec que tota la tarda d'aquest dilluns, el 10 de desembre, és a dir, el Club de Roma organitza uns diàlegs per la interculturalitat molt potents, que ho fa conjuntament amb una entitat que es diu el Secretariat Gitano. I el que ens proposen, hi ha molts ponents, però vindrà el senyor Seminair, uh-huh. que és aquest sociòleg francès, vindrà la senyora Cristina Gallà, que la vam tenir fa poc, sí. Justament pel Club de Roma, també en el Macaia. Vindrà la Mònica Terribas, que és col·lega de professió teva. Vindrà el doctor Carlos Jiménez, que és un catedràtic d'Antropologia Social de l'Autònoma de Barcelona. I vindrà més gent, i no dic la llista perquè... I demano que em disculpin, perquè si no és bastant llarg, però la idea d'aquest diàleg justament és com millorar la convivència, o com millorar davant de la diversitat cultural que vivim, com millorar la convivència de les diferents cultures que convivim en els espais urbans, no? Jo crec que aquest seria
un resum,
el gran repte.
Un resum molt complet d'aquest any.
I disculpeu la llargada, perquè, com veieu, tot està molt compactat.
Hi ha molts temes, i això que és el mes de desembre, que hi ha una setmana inhàbil, que és la setmana de Nadal, però, com sempre, activitats, conferències, per recapacitar, per donar voltes a les coses i ser també més crítics, tenir un sentit crític de cada gener, més coses, però ja en parlem quan acabem el mes de desembre.
Perfecte.
Que vagi molt bé, Josep, per haver vingut al programa.
Fins la tornada.
I ens veurem aquest mes al Palau Macaya.
Magnífic.
Nosaltres tornem la setmana que ve aquí al Plusvàlua, del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, a través de Ràdio Estel. Que passin una molt bona setmana. Adéu.